Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 7 de maig de 2025. Tot l'equip ja ha escalfat motors i està a punt per entomar aquestes 3 hores diàries de ràdio fins a les 12. En nom de tots ells desplegats per Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Sant Sadurní, des de la capital al Penedesenca, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest dimecres sonarà d'aquesta manera. D'aquí uns instants, així que acabi el sumari, ens acompanya el Víctor Cornejo amb un nou capítol del De Vinyes i Vins, que fem spoiler i avui servirà per presentar amb tots els ets i uts la 7a edició del Riu de Vins, que té lloc aquest dissabte a Sant Pere de Riudebitlles. A 9:45, 5 minuts per l'actualitat, per saber com es lleva aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. És el primer flash del dia. Tots som molt conscients de la importància de la llum, del subministrament elèctric, després de la pagada de la setmana passada. Doncs avui, el tastet d'història, 9:45. L'historiador Jordi Ferran ens parla de l'arribada de l'electricitat al Baix Penedès. Avui ens ha quedat un magazín força artístic. A l'entrevista de les 10, quan tornem després de les notícies, a les 10:06 aproximadament, us presentem el nou treball del músic i productor llorencenc David Chueca. Acaba de publicar Miralls, el segon àlbum del seu projecte transfolclòric. Parlarem, esclar, i escoltarem aquest treball. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques. Els serveis informatius ens acostaran l'última hora. Els escoltem atentament i seguim. És dimecres i toca tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Júlia Vix des de Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell des de Sant Jaume dels Domenys i el Pere Mitjans des de Moja. I els proposarem parlar de bullying, d'assetjament escolar. I hem dedicat el tema de la setmana. Vam reunir diferents veus, professors de primària, de secundària, una psicòloga i una representant de l'associació vilafranquina Som Perú. I avui volem que ells hi diguin la seva, que recordin si passava quan ells eren petits, quan eren més ganàpies, i com ho entomen ara, quan aquesta xacra té molta més visibilitat i potser la viuen amb els nets. Aviam què hi diuen. Vinzeum té nou president, encara no ha entrat en acció, però ja s'ha presentat públicament. És Xavier Olivella. Avui ens acompanyarà a la secció setmanal amb el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. També hi serà el seu director, Xavier Fornos, i la Cecília Gené, responsable de comunicació. Coneixerem el nou president, li demanarem pels reptes d'aquesta etapa i d'aquesta aventura que entoma. I començarem a dir-vos cosetes ja de com celebraran a Vinzeum, en aquest nou Vinzeum, el Dia Internacional dels Museus. A 11:45, últim flash informatiu del dia per saber com va tancant aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques. I acabarem amb la gent del detall, que són un parell de propostes, d'activitats que recomanem. D'una banda, tindrem amb nosaltres el Pep Besolí, secretari tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, perquè ja han començat les reunions informatives arreu de la comarca per preparar els casals d'estiu. I de l'altra, us presentarem el Petit Comitè, aquest espai familiar que arrenca demà a Sant Sadurní, amb la regidora i la tècnica Laia Albiol i Gemma Girona. Thank you. Els vins i les vinyes i aquest paisatge des d'on tenen el seu origen són els protagonistes quinzenalment d'aquest Vinyes i Vins que condueix el Víctor Cornejo i que avui ens acompanya de nou. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui per presentar una cita molt especial.
Doncs sí, la veritat és que m'ho porto cap a casa una miqueta no, plenament, vale? Perquè formo part, diguéssim, del comitè organitzador i és el Riu de Vins de Sant Pere Riu de Villes.
Que se celebra aquest dissabte.
Això mateix, se celebra aquest dissabte i que en realitat comença demà amb una petita coseta, ara l'explicarem, però que avui us porto uns convidats perquè ens ho puguin explicar i puguem detallar una miqueta més les novetats i el que serà el Riu de Vins enguany.
Sí, sí, tenim tots els micros ocupats avui, fa goig aquest estudi, doncs presenta aquests convidats, aquests artífacs del Riu de Vins.
Doncs sí, hi ha un subtítol de Riu de Vins que és Vi, Art i Patrimoni, sabem que és una passejada pel barri vell de Sant Pere de Riu de Villes i sempre ho hem volgut lligar, doncs, evidentment, amb l'art. I en aquesta part ens acompanyen avui dos membres del col·lectiu Riu de Villes Territori d'Art, que sempre des de la primera edició han acceptat la nostra invitació per participar al Riu de Vins, com són en David Ribas. Benvingut, bon dia. Bon dia.
Bon dia.
I la Susana Domínguez, persona també molt activa dins del col·lectiu i que, a més, de molt de suport dins de la cultura de Sant Pere, perquè, a més, és tècnica de cultura. Per tant, ara el tenim una mica atabalada, diguem, aquesta doble vessant. I també ens acompanya, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, com a representació de cellers participants, en Joan Moner. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Moner, representant també Reventós i Blanc, també un celler que participa des de les primeres edicions i que, a més, forma part també del que és el grup d'organitzadors del Riu de Vins. Començaré una miqueta per tu, Joan, vale? Perquè sobretot les novetats que tenim aquest any. Vale?
Perfecte, sí, sí. Una de les grans novetats que tenim aquest any és que tenim un celler convidat, que volem obrir el que és la vall, però llavors hem convidat un celler que també és d'una altra vall de la zona del Penedès, Camp, Tarragona, que és el celler Sant Romà. Està a la vall del Gallà, és com els altres cellers que tenim, bueno, que hi ha a la mostra, són cellers així petitets, que els hi costa una mica, bueno, que no tenen una gran publicitat darrere i que fan un treball molt, molt d'origen i de vinya, sobretot.
Per tant, van en conjunt, no?, amb la filosofia del Riu de Vins, no?, i a més, doncs, que tenen un paisatge que té els ets i uts, no?, que pot tenir el paisatge també de la vall del Medina Riu de Villes.
Exacte, i també és gent jove, motivada i que farà créixer el seu territori, que és com els cellers que hi ha al Riu de Vins.
Aquest any són 13 cellers més aquest de convidat, no? També tenim una novetat respecte a altres anys, se'ns afegeix un nou celler, no?
Sí, les iaies.
Les iaies, no, a la zona de la Llacuna, ja estem allà a tocar a dalt de tot, no? Era ben al marge.
Exacte.
És vall del Villes, encara?
Bueno, aquí tenim com dues excepcions igualment. Recordem que el Riu de Vins, on són els cellers que s'emmarquen dins de la conca del Mediona Riu de Villes, no? Per tant, començant des de la Llacuna i acabant Sant Sadurní Subirats, no? Les vinyes que correspondrien a aquesta part de la conca, però ens permetem un parell de llicències, en aquest cas les iaies, no? I també, doncs, amb Can Feixes, que tocaria, no? Seria Cabrera d'Anoia, no? I que les seves vinyes estarien com ja cap a l'altra baixada, però que en realitat al final és zona adjacent, no? I al final és àrea d'influència.
I molta proximitat.
Això mateix. Una de les novetats, sinó que al final característiques principals del Riu de Vins, que ja ho vam explicar, ho vam avançar fa dues setmanes quan parlàvem de l'agenda, és que no es fa en un recinte tancat, no es fa a sota d'unes carpes, sinó que es fa en el barri vell, a les cases cedides pels veïns del barri vell. Això és una de les coses que fa, doncs, que sigui un recorregut pel barri vell, no?, i que la gent vagi passant i vagi entrant a aquelles cases identificades, no?, on hi ha cada representant del celler, doncs, allà exposat. No? Aquest any, igualment, tenim de projectes de Riu de Villes, torna a participar, no?, la nau.
Exacte.
Amb dos cellers, no?
Que és un projecte molt xulo, a més, perquè Riu de Vitges no té cap celler inscrit que estigui vinificant al municipi. I la nau és un projecte d'associació de cellers del Penedès que han trobat un local que antigament havia sigut un lloc de compra-venda de verdures, molt gran, i que entre 4 o 5, doncs, guarden vi, desgorgen, i és un projecte molt bonic que 4 o 5 cellers hagin arribat a Sant Pere, i llavors també, encara que no siguin de la Conca del Vitlles, pensem que els hem de donar... Bueno, donen valor al poble, donen valor al territori i els hem de donar visibilitat.
Igualment, els dos cellers que participen dins de la nau sí que tenen una vinculació amb Riu de Villes, no? Com són la Fita Vins Personals, no?
La Fita Vins Personals i el
Vinyes
que Atrapen, que estan al costat de Can Feixes, no? Més o menys, a Cabrera. Mm-hmm. I la Fita, que té vinyes, bueno, tot el, a la conca de l'Anoia, Sant Sadurní i també per aquí.
Per tant...
Víctor, deixa'm que li pregunti al Joan, que tu com que coneixes bé la cita i has passat així ràpid, però jo penso que és el que fa singular i molt diferent, com és, com a celler, com a elaborador, entrar a la casa d'un veí de Sant Pere i fer-te la teva, no?, i presentar els teus vins en aquests espais tan especials.
Exacte. És molt bonic i a la vegada és com també que valoritzes el teu vi i el treball que fas. Al final fem un treball molt, molt artesanal, molt d'origen, i donar-li... Bueno, el vi sempre es marida, no? I maridar-ho amb un patrimoni, amb un lloc bonic, doncs accentua tot. Accentua el vi, accentua la casa, accentua les obres que hi ha al voltant, sí. I és un dels motius que Reventós anem a la mostra, perquè nosaltres, bueno, no tenim un equip molt gran de promoció, d'anar a fires, és a dir, no anem a fires, excepte per algun distribuïdor que ens ho demana, i seleccionem molt bé, i pràcticament no anem a cap, on anem. I una fira de territori, doncs... ens mou donar valor al territori, i una fira que treballa bé el territori, òbviament, hi hem d'estar. I més quan no és només tenir una taula i promocionar el vi, sinó que promocionem un poble i una vall. Una vall que comprem bastant de raïm.
En aquest cas, parlant dels cellers, fem una llista de quins són els cellers participants. Ara hem avançat, Reventós i Blanc, no? Tenim també Vinyes que Atrapen i la Fita Vins Personals i la resta.
Sí. Tenim Horda Vins, Les Iaies, que ja l'hem explicat, Cota 500, de la zona de Mediona, Celler Credo, Clos Costela, Can Feixes, ja l'hem dit, Joan Segura, Can Vic, Pardes, Cal Verdera, Vinyes per la Terra.
Vins per la Terra.
Vins per la Terra i Tallamgut. Com veieu, són cellers d'un volum petit, cellers que tenen finca pròpia o que compren raïm a bons pagesos de la zona. Sempre és una cosa que hem tingut... No volem gran celler, sinó que, bueno, estem en un poble petit, un poble que no tenim cellers, i volem mostrar, doncs, petits projectes que treballen bé i donen valor.
I com sempre, no va adreçar només al públic local, no?, sinó també de la vall, i després la gent que vulgui venir de tot arreu, no?, a visitar-nos, que és el que passa, no?, que al final també l'afluència de gent també són gent del poble que convida a familiars, amics de més i més enllà, no?, a que vinguin a visitar. Aquí és on entren les cases, com comentaves tu, Sílvia, no?, aquestes cases agraïm moltíssim, doncs, que al final és una manera altruista, que cedeixen l'entrada a casa seva, i en alguns casos fins i tot aquell petit celler que l'han adaptat com a espai, diguéssim, comú de la casa, i que conviden els visitants, doncs, també a entrar. Aquí és on entra en acció els artistes. Aquí sempre els hem volgut demanar, doncs, que facin una intervenció artística en aquests espais, però aquest any tenim una novetat que s'acompanya no només amb aquesta intervenció artística dins dels cellers, de les cases, acompanyant els cellers, sinó que també una exposició pròpia de nova creació a Calxerta. Expliqueu-nos, David, Susana, què consisteix. L'exposició es diu El vi fa sang i s'inaugura demà.
El vi fa sang, m'agrada molt aquest títol.
Sí.
Bé, hem fet una des de territori, que, com m'estan explicant ara que estem col·laborant amb totes les edicions del Riu de Vins, aquest any vam creure que valia la pena fer una exposició nostra parlant del vi, també. O sigui, no? Abans deien maridatge, a mi no m'agrada això, maridatge, diríem, em sembla un còctel, no? Una combinació prou explosiva, no? Per, no? Combinar amb l'altre, amb el passeig pel barri, per les cases, i el Xerta, que és un espai que hem recuperat aquests últims anys i que utilitzem com a espai, diguéssim, cultural i d'exposicions, on anem programant tot l'any, que l'exposició sigui amb la nostra firma, no? Que quasi no, crec que és la primera que fem, o una de les primeres.
Per
Riu de Vins, sí.
Quants artistes participeu en aquesta exposició?
En aquesta, 22.
22 artistes. Sí. Amb 22 obres o quantes obres? Sí,
sí? Sí, 22 obres.
Molt bé. Aquesta exposició s'inaugura demà...
S'inaugura demà i durarà, es podrà visitar fins al 31 de maig. L'horari normalment són els dissabtes, per la tarda de 6 a 8. Mm-hmm. I en principi...
I estarà oberta durant el Riu de Vins, no?
Sí.
Perquè tothom pugui fer la passejada. De fet, hi ha un espai a Calxerta, en aquell antic molí paperer recuperat i que es fan moltes activitats culturals, que també hi haurà un celler allà a l'entrada, a una de les parts de l'entrada, i per tant, doncs, també aprofitar doncs, que anem a visitar el celler, doncs, a entrar i veure l'exposició. I es pot anar de les dues maneres, de les dues
sí,
bandes.
Normalment coincidia que... Bueno, fèiem coincidir alguna exposició durant el Riu de Vins, per això, per aprofitar, no?, l'afluència de gent, no?, doncs que la gent pogués entrar al Xerta i visitar, i aquest any hem dit aquesta expo ha de ser de territori.
I quina consigna heu tingut els artistes? La del títol, el vi fa sang?
Sí.
Sí? Aquesta serà la consigna.
Sí, i aquí cadascú... també hem de dir que hem editat un catàleg amb totes aquestes obres i que esperem, bueno, demà el veurem.
Molt bé, molt bé. En aquest cas, d'aquesta creació, d'aquestes obres de nova creació de l'exposició, es complementen, doncs, amb aquesta intervenció en els cellers, que no serà de nova creació, sinó que són obres vostres. Això és la invitació que us van fer aquest any.
Sí.
I aquest any exposeu les vostres obres. Això no és novetat per vosaltres, es posar a les cases del poble, perquè això ho feu per la Bienal d'Art. O sigui, així expliqueu una miqueta, sí. Perquè la Bienal cada dos anys, com a concurs internacional, també, no?
Bé, no. La Bienal actualment es fa ja a Calxerta de fa un parell d'anys, no? Però en principi, quan va néixer, o quan es va tirar la iniciativa endavant, s'utilitzava les entrades de les cases que també cedien, no? Cosa que a les cases els hi ha sabut molt de greu, que jo els hi dic, no patiu, si teniu ara el Riu de Vins.
Jo t'he de dir que és la inspiració, de fet, pel Riu de Vins, eh? O sigui, en realitat, aquesta part de veure, no?, com s'obren les cases i com aquesta intervenció artística la pots veure allà dins, va ser com a inspiració. Doncs fem-ho també amb cellers, no? Jo crec que també és una de les parts, per tant, una part també, no?, d'inspiració per part vostra, i que, a més, ha fet, doncs, que la mostra sigui diferent. Què heu portat? Interveniu a totes les cases? Hi haurà...
Gairebé, perquè ara comptava i som 11 artistes.
Molt bé.
Sou 13 cellers.
Sí.
Doncs gairebé.
D'acord, 14 espais, no?, més o menys, no?, que pugui anar. Doncs jo crec que aquesta... Què podem trobar allà? Quin tipus d'obres?
Ho veureu, perquè cada artista és una mica sorpresa. Hem fet que cada artista s'ocupés d'un espai i llavors cadascú portarà el que faci, no?
Pot ser obra pictòrica, pot ser escultura...
Sobretot serà pintura.
Molt bé, perfecte.
Heu visitat els espais, cadascun de vosaltres, prèviament...
Sí, clar, has d'anar a casa, a veure l'espai, no?, parlar amb els de la casa, veure què treuen, què no treuen, perquè, clar, normalment les entrades estan, no?, estan decorades, i llavors ells no tenen cap problema. No, tot això t'ho trec i tu em diguis si s'ha de fer forats, i dius, bueno, que superbé, no?, perquè t'ho faciliten molt. Tu et sap greu, no?, anar allà amb les teves obres i dir, ara et faré forats, però no, superbé.
Jo crec que és una de les coses que també jo he de valorar, i ja ho he comentat abans, la participació de les cases, no? Ja és el primer moment, l'altre dia també vam fer com una ronda, i tota la disponibilitat, no? Canviem de lloc això, o ja poso jo la taula, no? I tot això, i ho agraeixen molt. O fins i tot que estan pendents de quin celler els hi tocarà, no? És allò fins al moment... Jo vull...
Fan peticions, potser?
Sí, en peticions, és allò que toqui aquest, que toqui l'altre, no? Gent que això convida familiars, amics, no? A reunir-se a casa i diu, no, és que jo acolliré aquest celler, que és molt xulo, i al final fins i tot s'estableix un diàleg amb el celler, que això ens agrada molt, no? I jo crec que després es nota en el moment de visitar. Jo crec que, bueno, està bé que ho deixis en l'incògnita, jo crec que la millor manera és venir, clar, no? A visitar-ho, a poder veure aquesta exposició que el Xerta, que jo crec que també forma part del recorregut, i per tant també amb aquella copeta de vi d'haver agafat, no? I de fer el recorregut, i a més amb aquesta temàtica jo també som molt intrigat a veure què és el que ha sortit d'aquí, no? I després, per una altra banda, tot el que té a veure, doncs, amb les altres activitats que van en el mateix moment, no? Si fem així com una mica correlació, demà s'inaugura aquesta exposició, a quina hora?
A les 8.
A les 8, a l'HD, just... al Xerta, perdoneu, el mateix que el Xerta, perdoneu. El mateix que el Xerta, això, Sant Pere Riudevitlles, podeu veure, doncs, en primícia, doncs, les primeres obres, no? I el catàleg, no?
El catàleg.
Que és important. I després, el divendres, el mateix que el Xerta, a la part de dalt tenim la Caram Caram, no? A les...
Estan a tot arreu
i que a més les convida a tot arreu, ho fan molt bé, i per tant dinamitzaran un tasta cegues amb 4 vins de Riudevitlles, que també són sorpresa, no? Maridats també amb diferents productes. Estan les places exaurides ja, o sigui, també molt d'èxit, ja de seguida ja està, les 25 places que teníem per l'espai, per la logística, ja estan completes, per tant ja aquest no es pot assistir si és que no ho comprarà ja l'entrada. I després ja el dissabte, doncs, ja tenim l'activitat gran, això comença a 6:15, vale, de la tarda. Ara el primer que heu de fer és anar a la plaça de l'Església, comprar els tiquets, comprar la teva copa, vale, i començar el recorregut. Allà tindreu, doncs, allò, el díptic amb el mapa, amb el qual pots fer-te tu el recorregut que vulguis. Pots anar per fer la passejada, o pots anar directament a aquell celler que et faci més patxoca, no? Que a més ens agrada molt que els cellers participin, en alguns casos, amb rareses, amb productes, doncs, que són una mica diferents, que no es poden tastar a tot arreu, o com per exemple en el cas de Reventós i Blanc, o per exemple Celler Credo, que són cellers que no acostumen a anar a fires, poder tenir-los allà i poder, a més, interactuar, doncs, amb les persones del celler, no? També és una cosa que és molt xula. I després també música. Evidentment, el que volem és que hi hagi música per tot arreu, no? I que hi hagi dinamització per tot arreu. Tenim 3 llocs de música, un de molt reeixit, que és el DJ, que justament està davant de Cal Xerta, a la placeta que el Xerta, allà al costat de l'HD, un espai en el qual, doncs, es crea una festeta durant un moment, no? Perquè, a més, dona molt de caliu. Després, també, a la plaça, sempre, contínuament, hi haurà música. I després recuperem un duet de guitarristes que ha tingut molt d'èxit, que tenia molt d'èxit, i que el tenim també allà damunt de l'antic celler prefiloxèric, les ruïnes del celler prefiloxèric. I una novetat, aquest any tenim a les 7 de la tarda, vindrà la Sidral Brass Band a fer un recorregut durant una horeta, i això sí que donarà vida a tots els carrers, i a més, doncs, donarà, doncs, això, que vinguin ganes de ballar, que vinguin ganes també de fer tot el recorregut, de completar el recorregut fins al vespre. Això acaba a les 10, però a les 9, a 9:15, tanquem la paradeta, tanquem els tiquets, vale? Per tant, allò, veniu amb càlcul, i així hi haurà una paradeta gastronòmica que també podeu fer mos, però el que us convidem és que vingueu, reserveu en els restaurants de la zona, tant per dinar com per sopar, vale? I ahí veniu cap al Riudevitlles aquest dissabte.
Una proposta molt rodona on conflueixen vi, art, música, gastronomia i patrimoni, aquest setè Riudevitlles. Moltes gràcies a tots per presentar-la, i que la gaudiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els professionals d'infermeria i fisioteràpia podran receptar medicaments per agilitar el sector sanitari. El Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei que permetrà que infermeres i fisioterapeutes puguin receptar medicaments dins del seu àmbit de competència, una demanda llargament sol·licitada pels dos col·lectius. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona consideren que aquest avantprojecte obre la porta a una regulació més clara i estructurada de la prescripció infermera, ja que la darrera vegada que es va renovar la legislació va ser als anys 90. La presidenta de la Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal i professora a la URB a Vilafranca, Letícia Bazo, apunta que és molt important destacar que el grau d'infermeria dediquen moltes hores a la farmacologia, que tenen competència legal en maneig de fàrmacs i que el que fa la llei és reconèixer aquesta feina per la qual també es formen. Tot i que aquesta dispensació de medicació es va iniciar primer amb la població adulta, ara ja està també fent preinscripció pediàtrica. Bazo vol, sobretot, tranquil·litzar la població i posar sobre la taula que sempre treballen en equip, també a l'hora de receptar medicaments. Castellví de la Marca renovarà els patis dels centres educatius. Les obres finançades per la Diputació de Barcelona inclouen millores als patis de primària infantil de l'escola El Castellot i de la llar d'infants municipal Els Gútims. Una de les principals accions serà posar solució a la problemàtica important amb el desnivell que existeix en el pati de primària. També es modificarà una part convertint-la en un anfiteatre i s'afegiran noves estructures de fusta per jugar. Dos sorrats, un rocòdrom, tipis de fusta i es deixarà una zona per si en un futur es vol crear un hort. Pel que fa al pati d'infantil, s'hi instal·laran noves estructures de fusta per jugar i al de la llar d'infants s'hi afegirà una nova zona d'emmagatzematge. Aquest projecte ha comptat amb la participació activa de la ciutadania del municipi a través del procés participatiu Castellví decideix com t'agrada, realitzat a finals de l'any 2024. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès contracta els punts liles per les festes del 2025. La Junta de Govern de l'Ajuntament de la Bisbal ha aprovat, a petició de les regidories de Feminismes i Igualtat, la contractació dels punts lila per als actes i activitats d'aquest 2025 amb Befreia. L'import del contracte és de gairebé 4.000 euros i inclou la instal·lació de punts lila en les festes següents. Un concert jove del mes de maig, la festa major, el Correbarris i la festa fotre. Els punts lila són una eina de sensibilització i suport en esdeveniments, festes, festivals, concerts i festes populars. L'objectiu és prevenir i combatre l'assetjament sexual i la violència de gènere per garantir que tots els assistents puguin gaudir d'un espai segur on sentir-se protegits, respectats i poder demanar ajuda si ho necessiten. A més, aquests espais ajuden a conscienciar els joves sobre la importància del respecte i la igualtat de gènere. Les festes i esdeveniments amb punts lila mostren un compromís per crear un ambient inclusiu on les persones puguin gaudir d'una bona estona sense por a ser jutjades ni atacades per la seva identitat o comportament. I el Terrasel de Sant Llorenç d'Hortons celebra el seu 35è aniversari. Enguany el Terrasel està d'aniversari i celebra 35 anys des de la seva creació l'any 1990. Una fita molt important i que el dissabte 24 de maig es vol commemorar amb una diada plena d'activitats i actes per a totes les edats i relacionats amb la festa del Terrasel, la seva història i la cultura popular. Una caminada per l'entorn a les 8 del matí obrirà la diada. A les 11 hi haurà tallers i manualitats per totes les edats a la plaça Mossèn Comerma. I també a les 11 s'inaugurarà l'exposició El desig de 1990 i seguidament hi haurà un col·loqui sobre les vivències i experiències dels inicis del Terrasel. Ja a la tarda, a 8:15, hi haurà el plat fort de la diada, la cercavila del 35è aniversari amb la participació de tots els balls del Terrasel i que acabarà a la plaça del Terrasel, on hi haurà una mostra de balls i un pregó a càrrec del Buscarrons. La diada acabarà amb botifarrada popular, ball de gralles a càrrec del grup Els Quatre Vents i música amb PD Leruc Partisano.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui, als tastets d'història, el Jordi Ferran ens parla de l'arribada de l'electricitat al Baix Penedès. Així que, per escoltar-lo, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Mira, avui parlem d'un tema que penso que és molt interessant, d'actualitat pura, perquè si bé ho recordeu, tots els que ens esteu escoltant, el passat 28 d'abril, aquí a Catalunya, part de l'estat espanyol, Portugal, una part de França... Bé, ens vam quedar a les fosques durant moltes hores amb una apagada general, que la van titular així, i llavors no sé, Jordi, si vas poder deduir o detectar la importància de tenir llum.
Sí, sí, en el món actual, sí. S'ha de dir que jo ho vaig agrair una miqueta.
Sí?
M'he preocupat pels familiars, que no podies contactar. A la Bisbal no va tornar fins a quarts de dues de la matinada. Per tant, diríem que vam anar a dormir a les fosques i ens vam despertar...
Amb llum, ja.
Amb llum.
Molt bé.
A diferència d'altres llocs de Catalunya, que sí, la van anar recuperant a la tarda. Però bé, no va... jo vaig anar a treballar igualment, ho vaig agrair. No tindre el pes de la informàtica i de la connexió permanent a sobre.
Ostres.
Va permetre fer... coses diferents, més manuals, més agradables per gent així decimonònica com jo. Però no, és a dir, bé, no, tampoc un... Bé, una experiència. Tampoc cal romantitzar aquestes experiències. De la gent li va començar a donar per anar a caminar i s'avorria molt la gent. Bé, va estar una tarda tranquil, tu sense llum tampoc.
No passa res,
no? Passa res, però sí que és un drama per aquells que depenen de... És a dir, paralitza el correcte funcionament de la nostra societat. Això sí que és totalment veritat.
Totalment, i va quedar palès, va quedar doncs exposadíssim aquest fet que dius, i llavors avui el que hem volgut és descobrir i que ens expliquis una miqueta doncs com ens va arribar l'electricitat, la llum, sí, aquí a la comarca. Jordi, què ens pots explicar d'això?
Com ens hem convertit en
el que
som
avui.
Exacte. Sí. Bé, va ser... És relativament recent, el Baix Penedès. Parlarem del Baix Penedès avui només. I concretament, en especial de l'interior del Baix Penedès, perquè és més específic encara. Però vull dir, el Baix Penedès va ser, sí, realment una de les últimes comarques de Catalunya, potser, en què arribés l'electricitat com a tal. Perquè va ser a principis del segle XX, ja, el 1909, d'altres comarques de Catalunya, sobretot les capitals, ja gaudien d'electricitat a finals del segle XIX, i al Baix Penedès també es dona el cas que una part del Baix Penedès, un nucli de població, Sant Vicenç de Calders, no es va electrificar fins als anys 50 del segle XX, és a dir, molt tardà.
I tant.
Però és un cas molt singular, molt singular. De fet, en aquest cas tan singular com l'arribada de l'electricitat al Vendrell, el tenim explicat. Realment és un del... Ha de ser un tema que crida molt l'atenció, perquè és d'aquells pocs que tenim un estudi comarcal. El Baix Penedès, a vegades, quan parlem aquí, no? Si no ho diem en micròfons, si ho diem fora de micros, que són coses que no hi ha republicat o que hi ha molt poques coses fragmentàries, sempre ens agrada citar, en els casos que hi ha estudis, d'on extraiem la informació i per reconèixer la feina feta. En aquest cas, el Josep Barrut i Caselles, del Vendrell, té un llibre que es diu Ja tenim l'Electra, el Vendrell 1909-1952, i explica precisament l'arribada de la llum, de l'electricitat, al Vendrell, i concretament afegeix aquest cas tan concret de Sant Vicenç de Calders, que fins als anys 50 no va arribar, i permet veure, no, aquest pas entre el vell món i el nou món, el món de la revolució industrial i de l'electricitat, i el vell món de la primera revolució industrial, perquè al final el que venim a parlar també avui aquí és que no vol dir que fins al 1909, que va arribar l'electricitat al Vendrell, visquéssim a les fosques i a les tenebres. No. Hi havia formes alternatives d'il·luminació, i la gent s'espavilava, no? O tenia energia I, de fet, l'electricitat és coneguda des de Tales de Milet, a l'antiga Grècia, ja va detectar aquest fenomen i, de fet, des del segle XVII és la primera vegada que es crea el món electricitat per anomenar aquestes forces magnètiques. Per tant, és una cosa coneguda, però sí que és veritat que fins a les darreries del segle XIX i principis del segle XX no hi va haver la tecnologia suficient per desenvolupar-la. Com s'il·luminava la gent abans, o com feia vida la gent abans d'aquest desenvolupament de l'electricitat, d'aquesta arribada massiva que es va produir a la segona dècada de 1920 aquí al Baix Penedès. Bé, hi havia diverses formes d'electrificació, no d'electrificació, disculpeu, sinó d'il·luminació. I de fet, tant el Vendrell com l'Arboç, que eren les poblacions més grans d'aquella època, i a finals del segle XIX tenien il·luminació pública, bàsicament a base de fanals de petroli, ja et dic, des de, per exemple, l'Arboç els trobem des de 1865, per exemple, a la Bisbal, a la dècada del 1970, es va, des de 1976 fins al 1901, també hi va haver una xarxa d'il·luminació amb llums de petroli, de pública. El 1901, de fet, es va haver de desmuntar per culpa de la conseqüència de la filoxera que va deixar l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès arruïnat i no podien pagar el petroli ni el manteniment de la xarxa de llums. I només va durar 25 anys i es va desmantelar tota. Això és és molt curiós seguir aquest cas. Vull dir, està estudiat per mi mateix, ara queda molt malament això, però vull dir que
tenim aquí l'especialista.
No, però el podeu trobar al llibre Gent de la Restauració, que són explicacions una miqueta d'aquests petits fenòmens que es centrats en la Bisbal, la primera infraestructura viària, la primera implementació de l'escola femenina i masculina obligatòria. Bé, tot aquests elements de modernitat que trobem normal al llarg del segle XX es produeixen molts d'ells a finals del segle XIX, a principis del segle XX, i en aquest llibre doncs, just, o sigui, es tracten una miqueta i just hi ha aquest cas de primera xarxa d'enllumenament públic per petroli, no per electricitat. Els llums de petroli, però, no només servien per l'electricitat, és a dir, les cases també en tenien. De fet, sense marxar de la Bisbal, fins que no es va electrificar la població, les escoles de mestres també funcionaven amb llum de petroli. Igual, llums de petroli que després van ser substituïts pels llums de carbur, que feien molta més electricitat, però eren una miqueta més perillosos perquè a l'entrar en contacte amb l'aigua produïen una reacció química. De fet, arran d'un aiguat, de l'aiguat de Sant Miquel, al Vendrell, hi va haver un incendi en una casa que venia a carbur, perquè, clar, la gent que tenia a casa seva, no?, aquestes làmperes de petroli o de carbur, s'havia d'anar a vestir. Per tant, vol dir que també tenia cert recurs econòmic. La gent que no tenia tant recurs econòmic, bé, l'espelma, no? L'espelma.
Sí, jo crec que les hem tret tots
sí,
la pols.
L'espelma o els famosos llum d'oli, no? El ganxet amb el llum d'oli. Després també hi havia les grans instal·lacions que anava amb il·luminació de gas acetilè, que bé, això ja requeria tot un sistema, i moltes d'aquestes làmperes, a vegades, quan anem a edificis històrics, com el Liceu, per exemple, es van reaprofitar amb l'arribada de l'electricitat i en el conducte on passava el gas s'hi va fer passar el cablejat elèctric, no?, per reaprofitar aquells elements elèctrics ja existents. I si no, encara anant més antic, de mitjans del segle XIX, hi ha les famoses talleres o aquelles graelles que veiem que ens sembla tan medieval. Bé, doncs, en la majoria de pobles també era el sistema més comú de il·luminar un espai públic quan es per actes molt puntuals, no? Quan es necessitava fer alguna reunió del comú o el, o el que sigui.
Que allà, Jordi, que hi posaven? Hi posaven fusta per
sí,
cremar, no?
Era una, sí, cremava.
Troncs, bàsicament.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, és el típic que, ens, que a vegades veiem els castells així
sí, sí,
recreat
sí.
I ens sembla...
Una cosa molt d'antes, no?
Sí, és relativament molt, molt d'antes. Però vull dir que la vida, abans que nosaltres i abans de l'arribada de l'electricitat, també era, no era fosca i tenebrosa, hi havia llum. No, això és una cosa que els medievalistes tendeixen molt a insistir que l'edat mitjana no va ser una època de tenebres, sinó una època de llum, doncs, igual que l'edat mitjana la resta. És a dir, no hem de pressuposar que abans de nosaltres la gent no feia res perquè no tenia les facilitats que té nosaltres. És a dir, no hi havia electricitat, però hi havia formes alternatives, com hem vist ara, d'il·luminar-se. Per tant, possiblement, escolta, fa 100 anys a l'escola de la Bisbal, a l'apagada que hi va haver aquesta setmana passada, no l'hagués afectat perquè tenien els seus llums de petroli i, escolta, s'haguessin il·luminat com si res. També hem de relativitzar que a vegades ens sembla tot una miqueta dramàtic.
Però que hi ha opcions.
No, sí, però sobretot això, no intentar fer aquest presentisme de pensar que sempre hem sigut els primers i els únics i no, bé, la història és una evolució, és una evolució constant i segurament d'aquí un segle ens miraran a nosaltres perplexos de com funcionem i amb quina tecnologia funcionem, no? Això. Se'n diu història-ficció. No s'hauria de fer, però vull dir que hem de relativitzar. Com dèiem, l'electricitat és quelcom relativament recent aquí a casa nostra. El Vendrell va arribar al 1909, seguit de l'Arbós i Calafell, de la mà de la canadenca, la famosa empresa... de nom real, Riegos y Fuerzas del Ebro, en una competició amb Energia Elèctrica de Catalunya per electrificar Catalunya, per aconseguir obtenir aquest mercat creixent, dissenyen una línia seguint la nacional, que és la línia elèctrica que es veu en les fotos de la retirada a la Guerra Civil, que fan la nacional, diríem, en sentit contrari, no, de Tarragona cap a Barcelona, i hi ha una línia elèctrica al costat, que és la mateixa línia elèctrica que encara avui
que
dia... Sí, que avui dia... No és exactament la mateixa, però és el mateix recorregut. Bé, però, com diem, això va suposar l'arribada de l'electricitat al Vendrell, posteriorment a l'Arbós i a Calafell. Va fer un ramal des del Vendrell. Abans de que arribés l'electricitat, aquestes poblacions, com hem dit, ja tenien electre, fins i tot, a través de fàbriques de petroli, de generadors propis, de petites empreses locals que havien incentivat o havien trobat la forma de fer electricitat. Però era un consum molt local. Per exemple, el senyor Borrut explica el cas del Vendrell, que el primer constància que se sap que hi ha l'acció de l'electricitat, és per fer cinema, i no se sap d'on ve l'electricitat, no se sap exactament per què s'ha generat aquí electricitat, se sap que ve d'una empresa, que és una serreria del senyor Via, que segurament devia tindre algun sistema generador de petita electricitat i aprofiten aquest flux de l'empresa per tirar cinema. Però són elements, bueno, molt puntuals o amb la fabricació així amb fàbriques de gas o fàbriques de gas normalment aquí a la comarca que converteixen aquest gas en electricitat i es produeix electricitat per subministrar a la població. Però no és una cosa que pugui abarcar tota la comarca, no? És una cosa molt local. Bé, doncs la resta de la comarca, com s'electrifica? Per què s'electrifica? I hem d'esperar l'any 50, com a Sant Vicenç? No. Tot i que la comarca és de les últimes en electrificar-se, o on arriba més tard, no? El 1909, com hem dit, sí que diríem, l'ataca, aquesta taca d'oli, serà bastant ràpida gràcies a una empresa local, una empresa bisbalenca, l'Elèctrica del Penedès, que era una empresa que, bàsicament, com moltes altres de Catalunya, recompraven aquesta electricitat a la a Fuerzas y Riegos del Ebro i ells s'encarregaven de la gestió d'electrificar-la i de portar a tota la comarca i de revendre i comprar els comptadors, que aquest era l'element més important perquè no tothom qui volia, és a dir, que arribés electricitat al teu poble no volia dir que tu tinguessis electricitat a casa teva. No, havies de negociar amb l'empresa l'adquisició d'aquest comptador, d'aquests fusibles, aquesta instal·lació a casa teva. Vull dir, suposava en el seu moment un cost important. Com diem, el 1919 l'electricitat arriba a la Bisbal del Penedès, és a dir, només 10 anys més tard que el Vendrell, gràcies a aquesta empresa, i aquell mateix any aquesta empresa, que li compra les patents a través d'una persona de l'Arbós, les patents, és a dir, el permís per electrificar i aquest consum a Fuerzas y Riegos de l'Ebro, el 1919 aconsegueix electrificar Santa Oliva, Llorenç, el Papiolet i l'Urtigós, i el 1924 hi hagi Cornudella, el Vinyana, les Peces i Sant Jaume dels Domenys, on es produeix una enorme crisi entre partidaris d'electrificar-se via l'empresa de la Bisbal o via una empresa pròpia, com les que hi havia hagut anys abans a altres llocs de la comarca, no? És a dir, que cremaven gas o amb olis, que es deia els olis. Aquí cada partit de Sant Jaume prendrà una opció diferent, és a dir, l'arribada d'electricitat es converteix en un tema de conflicte polític entre partidaris. Tot això enmig d'una dictadura de Primo de Rivera i una república està allà al mig, és a dir, és un tema molt, molt interessant. I finalment l'Elèctrica del Penedès aconsegueix tirar la seva xarxa, s'imposa perquè tenia el suport d'una gran empresa també al darrere, que era la que li venia l'electricitat. Mm-hmm. De tal manera que com als anys 30... tot l'interior del Baix Penedès hi ha electricitat. Mas Llorenç i Bonastre també ho fan a través de dues empreses molt petitonetes, com l'Elèctrica del Penedès, però a nivell local. I comença, doncs, la vida moderna, aquest programa, nom de programa de la SER, per cert, és a dir, la vida tal com la coneixem actualment, en què cada cop més doncs, aquests elements generadors de dependència d'electricitat aniran entrant a casa nostra de forma molt gradual. Per exemple, crec que en el llibre de l'Elèctrica del Penedès, que el van publicar l'Ajuntament de la Bisbal el 2019, en el centenari de l'arribada de la llum, que el que van fer... Bueno, jo tenia el text de Francisco Sumoy Calvet, havia sigut el gerent de l'empresa i va escriure com unes memòries. El que vam fer va ser un estudi previ, servidor de vostès, i el vam explicar una miqueta per què va arribar, ells, les seves memòries, i en algunes imprecisions, alguna petita cosa que calia contextualitzar. Però està molt bé perquè és l'opinió d'un protagonista.
Totalment.
I la visió que tenia en aquell moment i... com va ser una empresa una mica de buscar això, no? De dir, no volem ser el cul del món, l'electricitat és el futur, ens ho farem nosaltres mateixos, i la desil·lusió als anys, 50 anys més tard, quan l'empresa s'estanca i al final no pot competir contra aquestes grans empreses que eren la que li revenia i que ja tenia el suport de l'Estat i... es desfà, no? Es desfà en l'actual Endesa, de fet. Mm. una miqueta aquest esforç per arribar a la modernitat. Modernitat que ja fa un segle associàvem amb això, amb tenir electricitat. Ara no ho associem potser tant a la modernitat, que l'associem més a la IA i a les altes tecnologies, sinó que l'associem en el dia a dia. Però, com dèiem, en el context d'aquest llibre, crec que en algun lloc cito que l'introducció dels electrodomèstics va ser molt gradual, sobretot a les poblacions de l'interior del Baix Penedès, i, per exemple, a la Bisbal, diria que és als anys 60, hi ha 7 televisors. Perquè ens entenguem, és a dir, no hi havia ni un televisor per carrer. I això és perquè estaven registrats. És a dir, l'Ajuntament va fer un cens de televisors, no sabem molt bé per què, però hi ha un cens de televisors, i per això sabem els que hi havia, el propietari, model... Segurament, si haguéssim fet un cens de neveres o d'altres productes electrònics, seria molt similar. És a dir, va anar a poc, una cosa va ser tenir electricitat, que més o menys a finals dels anys 20 tots els pobles de l'interior del Baix Penedès ja en van tindre, gràcies a aquest doble fet. Per una banda, que la canadenca tirés aquesta línia paral·lela a la nacional, i de fet que hi hagués una iniciativa local que en base a això va saber portar-ho a tots els pobles, perquè si no, potser és novament història ficció, que no estem avançats a fer-ne, potser en lloc de l'any 20 estaríem dient que molts pobles de la comarca s'haguessin electrificat, com li va passar a Sant Vicenç de Calders a l'any 1950, doncs, entre els 40 i els 50. Gràcies a això, a una iniciativa local, van poder gaudir els nostres avantpassats de llum ja des del 1920.
Doncs Jordi Ferran, gràcies per explicar-nos aquesta arribada de la llum que tanta falta ens va fer l'altre dia. Sí. I gràcies per explicar-nos i informar-nos de tot el que va passar quan aquí va arribar l'electricitat. Que vagi molt bé i ens veiem d'aquí unes setmanes.
Apa, adéu.
Adéu-siau. Adéu-siau.